Bon dia, comencem la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana parlant del virus WannaCry. Les autoritats xineses han anunciat que han descobert una nova mutació del virus WannaCry responsable del ciberatac a escala mundial que ha afectat més de 179 països i uns 230.000 ordinadors des de divendres, segons informa el diari oficial Global Times. L'administració del ciberespai, el Departament de Seguretat Pública de Pequín i la Comissió Municipal d'Economia i Tecnologia de la Informació de Pequín van emetre diumenge un comunicat en el qual van assegurar que aquesta nova versió del virus WannaCry 2.0 s'ha saltat les mesures de seguretat implantades després del primer atac. I en relació amb aquest mateix tema, aquest dimarts hem conegut que Espanya ocupa la posició 16 de la llista de països afectats per les diferents variacions del virus amb 1.200 infeccions. Els països més afectats són la Xina, Rússia, Estats Units i Regne Unit, on hauria afectat sistemes o xarxes que podrien haver impactat en serveis essencials de salut, transport o sistema financer, si bé aquestes infraestructures no eren l'objectiu principal del ciberatac. I encara amb el virus que ha estat notícia en els darrers dies. Un jove programador britànic de 22 anys va frenar des de casa seva la propagació del virus evitant la infecció d'uns 100.000 ordinadors més. A grans trets, el jove va descobrir una errada de programació en el codi del virus que li va permetre endevinar que si registrava un domini fictici i que el virus feia servir per aturar la seva pròpia propagació, aconseguiria frenar la seva expansió. Tot plegat li va costar menys $11 i unes quantes hores de feina. Ara el noi col·labora amb el Departament de Seguretat Britànic. I no deixem de parlar d'aquest tema perquè Microsoft ha criticat els governs de tot el món pels seus mètodes d'acumulació de vulnerabilitats. El president i principal assessor legal de Microsoft, Brad Smith, ha advertit en el blog oficial de la companyia tecnològica que l'apilament de vulnerabilitats informàtiques per part dels governs s'ha convertit en un patró emergent que causa danys generalitzats quan la informació es filtra. Smith ha comparat l'atac del programa maligne WannaCry al robatori d'armes convencionals a l'exèrcit nord-americà per exigir als governs que canviïn els seus mètodes i s'adhereixin a les mateixes normes que regeixen el món físic. Canviem de tema. Facebook no es conforma amb atreure tota la nostra atenció al mòbil, l'ordinador i la tauleta amb contingut social. Té una nova ambició, la televisió. Entrarà així a competir amb Amazon, YouTube i Netflix, que ja produeixen contingut de qualitat per les seves plataformes. Facebook espera estar a punt per començar a emetre des de mitjans del mes de juny. S'estrenarà amb una vintena de programes diferents amb dos enfocaments també diferents. Seran shows de qualitat amb un alt cost de producció, més propers al que es veu a la televisió de pagament i, d'altra banda, uns episodis més curts d'una durada d'entre 5 i 10 minuts, de manera que puguin completar 24 hores de programació continuada. Per la seva banda, Apple també ha anunciat dos programes, encara que sense una data clara de sortida. També destaquem que un jutge ha condemnat a un famós youtuber rus per incitar a l'odi en vídeos antirreligiosos després de gravar-los jugant a Pokémon Go en una església. Ruslan Sokolovsky, de 22 anys, encara no ha rebut sentència, però podria enfrontar-se a una condemna d'entre 3 i 5 anys de presó. Tal com informa BBC News, Sokolovsky va publicar un vídeo en que se'l veia jugant a Pokémon Go a l'interior de l'església de Tots Sants de Yekaterinburg, la seva ciutat natal, a l'agost del 2016, quan el fenomen al voltant del videojoc estava a l'alça. El vídeo era, en certa mesura, una resposta a les noves multes que el govern estava posant als que insultessin les creences dins de llocs religiosos. I l'FBI va pagar $900.000, al voltant de 824.000 euros, perquè una firma especialitzada en seguretat desbloquegés l'iPhone del terrorista de San Bernardino, xifra que l'organisme havia ocultat i que diversos mitjans de comunicació van denunciar el passat mes de febrer. Amb la confirmació d'aquesta dada, es tanca la història al voltant del hackeig de l'iPhone 5C que l'FBI va fer sense Apple, ja que la companyia no va voler col·laborar amb un tema que considerava contraproduent per a la resta dels seus usuaris. I Snapchat ha anunciat una sèrie de canvis en l'aplicació, entre els quals hi ha el que qualifiquen d'infinit en les publicacions o snaps. A partir d'ara, els usuaris tindran l'opció de permetre al receptor disfrutar d'un snap tant temps com vulguin. En un article a la seva pàgina web, Snapchat assenyala que un cop el receptor hagi acabat de veure la publicació i el tanqui, s'eliminarà com és habitual. L'aplicació també ha incorporat un esborrador màgic a les seves imatges que creen els seus usuaris. I avui també destaquem que un adolescent nord-americà ha batut el rècord mundial de retuits. La piulada de Carter Wilkerson, un estudiant de secundària de Nevada, ha superat la que fins ara tenia el rècord, un tuit amb una fotografia on apareixen diverses estrelles de Hollywood com Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Meryl Streep, Brad Pitt o Angelina Jolie. Wilkerson va enviar un missatge a la cadena de menjar ràpid Wendy's preguntant quants retuits li demanaven per servir-li nuggets de manera gratuïta durant tot un any. La cadena li va contestar amb una xifra exagerada, 8 milions. Doncs bé, el noi els ha aconseguit. La cadena de menjar ràpid s'ha compromès a donar 100.000 euros a una organització dedicada a trobar cases d'acollida per nens i li ha concedit el seu desig a Wilkerson, nuggets gratuïts durant un any. I fins aquí la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera!